Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 5, molt bona tarda. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat disculpes aquesta tarda a tots els espanyols en nom del seu partit, el PP, per haver nomenat, segons ha dit, persones que no han estat dignes dels càrrecs. Rajoy es referia així a l'últim escàndol de corrupció, el de l'operació Púnica, que va esclatar ahir i que va esquitxar diverses alcaldies controlades pel Partit Popular. Un afer que, segons ha dit el cap de l'executiu espanyol, respon a la cobdícia personal. En una compareixença al Senat, Rajoy ha assegurat que comparteix la indignació dels ciutadans i que entén que estiguin tips davant la successió de fets relacionats amb la corrupció. Tot i això, el president espanyol ha demanat confiança en les institucions perquè, segons ell, funcionen, alhora que ha remarcat el seu compromís amb la neteja de la vida pública. Tot això passa mentre es van coneixent diferents detalls sobre aquesta operació Púnica. Entre els detinguts hi ha José Martínez Nicolás, conseller delegat de l'Agència d'Informàtica de la Comunitat de Madrid, que depèn de Presidència. També s'ha sabut que la suposada trama cobrava al voltant del 3% de comissió per cada contracte d'adjudicació d'obres. Canviem de qüestió. El conseller Francesc Homs ha dit aquest migdia, després de la reunió del Consell de Govern, que no es pot prohibir allò que no es fa. I ha afegit que el que s'està fent ara és un procés participatiu que continuarà en la mateixa línia. El portaveu del govern català s'ha qüestionat que en ple segle XXI es pugui prohibir un fet voluntari i contravenir lleis que promouen la participació ciutadana. I l'exministre i exsecretari general del PP, Ángel Acebes, ha declarat avui davant el jutge dient que no li consta que en el Partit Popular hi hagi una caixa B ni que es fessin servir fons d'aquesta suposada caixa per comprar accions de Libertat Digital, ja que, segons ell, s'encarregava només ell de la part política i no pas de l'econòmica. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem en el dia del nostre 20è aniversari de Ràdio Estel amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació.
Promoure i incorporar una imatge realista i positiva dels infants i adolescents, tenint en compte d'una manera inclusiva la diversitat del col·lectiu i incidint en els hàbits saludables, en especial en la ficció i la publicitat.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Hola, sóc l'Òscar Dalmau i jo també faig 20 anys. Felicitats! Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc forces...
Ràdio Estel fa 20 anys. Gràcies a tots i totes els que la feu possible. Ràdio Estel, la nostra ràdio.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, dimarts dia 28 d'octubre de l'any 2014. Estem de festa, amb permís de tots vostès. La volem compartir amb tots vosaltres. 20è aniversari, senyores i senyors, de Ràdio Estel. Per tant, moltes felicitats, però també per tots vostès, els oients d'aquesta emissora, i especialment també els agraeixo molt l'audiència, l'ajut, la complicitat que han donat per nosaltres, per aquest programa que, ja saben vostès, es diu Estem amb tu. Lluís, feliç 20è aniversari i benvingut.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
Comencem Catalunya al dia amb la notícia que el govern rebutja que sigui possible impugnar el 9-9 de novembre i manté la seva intenció de posar urnes. Laporta i els 16 exdirectius guanyen el judici per l'acció de responsabilitat. Imputen dos comandaments de la Guàrdia Urbana de Barcelona per les presumptes gestions irregulars que van dur a terme en benefici d'una xarxa de prostitució local. Envien a la presó a un veí de Vidreres per apallissar la parella i segrestar-la amb l'ajuda de la família. Busquen des d'aquest dilluns a la nit un avi de 83 anys desaparegut a Ripoll. L'Espanyol també celebra avui, a 8:15 de la tarda, el seu 114è aniversari. Barcelona s'ha convertit en la ciutat líder al món en turisme de congressos, segons l'Associació Internacional de Congressos i Convencions. I, per últim, troben una trentena de capgrossos completament blancs al Parc de l'Alt Pirineu. I, Toni, això és tot.
I la notícia alegre d'avui?
Com sempre, aquí Estem amb tu, tenim la bona notícia del dia. I avui, com no, és que Ràdio Estel compleix 20 anys. El 28 d'octubre de 1994 es van inaugurar els primers estudis a l'Avinguda Diagonal de Barcelona que es compartien amb Ràdio Salut. I aquesta, Toni, és la bona notícia del dia.
Sense cap dubte. Feliç aniversari.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com.
La 5 de la tarda, 7 minuts, si es volen trucar per telèfon i volen participar també d'aquest aniversari, tindrem una sorpresa també pels que ens truquin, perquè tindrem també un sorteig com totes les tardes. Repeteixo, si volen participar d'aquests 20 anys de Ràdio Estel, ens poden trucar a partir d'aquest moment. 93 409 27 71. 93 409 27 71. Per cert, Natàlia, felicitats, eh?
Gràcies, igualment.
Perquè també estàs de festa, igual que nosaltres.
Sí, sí.
Doncs molt bé, senyores i senyors, avui és dimarts, avui és dia de l'entrevista, però abans de l'entrevista, un espai que vostès desitgen, estic convençut, i que tenen ganes d'escoltar de seguida. Perquè a partir d'aquest moment, senyores i senyors, entra en acció el Pere Espinosa. Pere, bona tarda.
Ei, bona tarda, què tal, com esteu? Bé, avui parlem dels beneficis ja coneguts del consum moderat de cervesa. I és que no només parlem de la cervesa, sinó anem a afegir el que va ser responsable de que Irlanda pogués mantenir-se, atenció, la seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial. Sí, tal com ho sentiu. Arthur Guinness, fundador de la cervesa Guinness, a Dublín, Irlanda, en el 1759, va ser un empresari atípic per l'època. Fins i tot podríem dir que avui en dia també seria atípic i un empresari modern. A més de preocupar-se que el seu negoci fos rendible, també es va preocupar del benestar dels seus treballadors i de les necessitats de la societat. Per exemple, va fundar organitzacions benèfiques, construir habitatges socials per als més pobres. Els seus hereus van mantenir la política del fundador. Tots els treballadors que van lluitar a la Primera Guerra Mundial van recuperar els seus llocs de treball quan van tornar a casa, per flipar una miqueta. Durant aquest temps, les seves famílies van rebre la meitat del salari habitual d'aquests treballadors. O sigui, a la fi dels 20 anys, el seu salari era un 20% més gran que la competència. Disposaven de beques per l'educació dels fills, tenien cobertes les despeses mèdiques. Alguna cosa així com els treballadors de l'oncle Jack o de l'oncle Google ara mateix a l'actualitat, perquè és un idó. O sigui, jo crec que eren com molts beneficis que fins i tot per l'època sona com una mica surrealista, com una mica impossible de creure. Bueno, durant la Segona Guerra Mundial, Guinness va prometre a tots els soldats britànics que tindrien una ampolla de la seva cervesa negra el dia de Nadal. I fins i tot, doncs, perquè tot això fos realitat, tots els treballadors jubilats es van presentar com a voluntaris a les fàbriques per ajudar a complir aquella promesa. Bé, de moment coneixem una miqueta el personatge d'Arthur Guinness, el fundador. I per què us explico tota aquesta història? Pues perquè la cervesa Guinness va tenir molt a veure amb que Irlanda es mantingués, com dèiem, neutra a la Segona Guerra Mundial. El 1939, esclata la Segona Guerra Mundial, el primer ministre Eamon de Valera va declarar la neutralitat d'Irlanda. Aquella decisió no va agradar gens a Londres i va provocar doncs, el cabreig, diguem-ho així, o l'enfadament de Winston Churchill. En aquell moment, Winston Churchill era el primer lord de l'almirantazgo. Malgrat tot això, Irlanda mantenia la seva independència política i no es podia fer res des de Londres. O això creia el Valera. El 1940, ja com a primer ministre, Churchill, ja té poder, ja manega, ja fa i desfà, comença la seva jugada mestra per obligar a Irlanda a trencar la seva neutralitat i poder utilitzar els estratègics ports irlandesos. Què fa Churchill? Aquí ve una miqueta tot el pla macabre i tota la història que ell munta. El seu macabre pla consistia en estrangular l'economia irlandesa, amb escassos recursos en aquells moments naturals i perillosament dependent dels subministraments britànics. Per això què fa? Doncs Churchill va ordenar tallar els subministraments de fertilitzants, la gasolina, el carbó i fins i tot els cereals. L'economia irlandesa es va començar a ensorrar i la fam va començar a instal·lar-se entre els seus habitants. El 1941 la situació d'Irlanda era desesperada i de Valera començava ja a plantejar-se a cedir davant les pretensions de Churchill de que decidissin de ser neutrals. Quan va aparèixer a escena, en aquell moment, Guinness, parlem un altre cop del fundador d'aquest empresari amb idees brillants i modernistes, al març del 1942, en un esforç per preservar el cereal per al pa, el govern irlandès va imposar restriccions i va prohibir l'exportació de la cervesa. Què passa? Doncs molt senzill. La Guinness era com la cervesa de moda i el que tot soldat anglès desitjava. Una cosa que en teoria poc o gens afectava el pla de Churchill va donar un gir absolutament de 180 peus. Quan les tropes britàniques van començar a protestar per l'escassetat de la Guinness, fins i tot va haver disturbis als carrers, de Belfast i també a Londres. Per allò mateix, perquè, com sabeu, la cervesa d'alcohol i altres coses mantenen doncs, la moral dels soldats ben alta. El govern britànic va tornar a subministrar cereals, degut a aquestes manifestacions dels soldats, per mantenir les exportacions de la cervesa. De Valera va entendre que la Guinness era la seva carta per recuperar els subministraments i la seva economia. Al poc temps van tornar a prohibir l'exportació, al·legant que no tenien prou carbó. Què van fer els anglesos? Van tornar a cedir i a donar a carbó, o en aquest cas, més que els anglesos, el senyor Churchill. El mateix va passar amb la producció. Els britànics van tornar a subministrar carbó. Però, atenció, perquè el mateix patró es va mantenir amb els cereals, amb l'economia, amb el menjar i amb tot el que al final els irlandesos van anar demanant anar apretant, diguéssim, el govern de Churchill amb el tema de la Guinness. Què va passar al final? Tots van obtenir el que volien, menys Churchill, perquè els irlandesos van quedar neutres durant tota la Segona Guerra Mundial. I els altres, que van aconseguir? Doncs cereals, menjar, carbó i tot el que van necessitar durant tot el període de la guerra. Tot per què? Doncs perquè, ens agradi o no, en beguem o no, l'alcohol el puguem tolerar o no, una Guinness en aquell moment era molt important i a l'exèrcit, sense Guinness, no era el mateix. Per tant, gràcies al fundador i gràcies a Guinness, un país no va entrar en guerra. Dit això, us emplaço la setmana que ve i espero que us hagi agradat aquesta història lo suficient. La setmana que ve parlarem, si em permeteu dir ara, Toni, parlarem del primer telèfon o del primer número d'emergències de la història, el 999. Apa, que vagi bé. La setmana que ve.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I estem celebrant el 20è aniversari de Ràdio Estel i ens poden trucar per telèfon perquè ens expliquin d'alguna manera què ha significat durant la seva vida trobar-se algun dia i que encara segueixin escoltant Ràdio Estel. El 93-409-2771... el telèfon que podem marcar a partir d'aquest moment, 93-409-2771. Bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem?
Amb Adela.
Adela, des de on es truques?
Adela.
Adela.
Des de Valldoreix, i sí. Bueno, ens hem de felicitar, també faig 20 anys.
Bueno, doncs felicitats, llavors no es pot demanar més, eh?
Sí, no es pot demanar més. La veritat és que no. Penso que el senyor Cardenal ha dit moltes coses molt maques, avui s'ha dit moltes coses en aquí, però que és veritat, totes són maques. O sigui, ho he ajudat a pregar, ho he ajudat a conèixer la vida de la Iglesia, a conèixer coses del Sant Pare, i també, a més, a distreure'ns molt. És dir, no tot és això, és a distreure'ns molt. A distreure'ns molt i al mateix temps a ser seriosos amb les notícies. Vull dir, enhorabona, no deixeu de fer-ho com ho feu.
Pues moltes gràcies, estimada Abela, i també gràcies per escoltar-nos ara per la tarda, no? Que escoltes
I ara.
Aquest programa.
Sí, jo ja tinc edat de tot això. Jo estic quasi als 70.
Molt jove.
Ja em puc permetre escoltar-ho molt bé.
Escolta'm una cosa.
Bueno, sí, el que em deixen els nets, que en tinc 13, bueno, per això.
Em deixes que et digui una cosa, eh?
Sí.
Una dona, mai té edat.
No, clar.
I t'ho dic,
no tenim anys, nosaltres tenim aniversaris, no tenim anys.
Molt bé. Escolta, no pensis que la Inés pren nota, perquè de totes les trucades que rebem avui per celebrar aquest 20è aniversari, també tindreu una sorpresa al final del programa, que farem un sorteig,
Ah, que bé.
Per tant, no pensis que la Inés parla amb tu de seguida.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Gràcies per tot el que doneu.
Gràcies maca.
Adéu,
per la teva amistat.
Bona tarda.
Sempre estem amb vosaltres. Avui un dia especial. Ens podeu trucar al 93-409-2771, 93-409-2771, i ens expliqueu el que recordeu i el que ha significat estar durant 20 anys amb Ràdio Estel per tots vosaltres. 93-409-2771. Molt agraït. I anem, doncs, amb l'entrevista. Avui és dimarts, l'entrevista d'avui. La persona que ens acompanya a partir d'aquest moment és el senyor Pasqual Iranzo. Bé, doncs en Pasqual va néixer a Barcelona ja fa alguns anys, i va néixer perquè tenia que néixer, no? Perquè després va arribar el gran mestre de la perruqueria i també, naturalment, un gran renovador. Jo també tinc el plaer de ser amic d'en Pasqual des de fa alguns anys. Pasqual, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies.
Quin dia més especial, no? Un 20è aniversari de Ràdio Estel.
Sí, és veritat.
I que estiguis aquí amb nosaltres.
És veritat, és veritat.
Bé, Pasqual, sempre comencem aquesta entrevista d'aquesta manera. Quin record tens de la teva infantesa? De la teva infantesa, quins records tens? Seran molts, eh?
Home, no penso que sigui diferent de la infantesa dels altres infants. Però, clar, la meva és complicada no amb la infantesa, que vaig estar educat en el que fa que la humanitat continuï existint, que és l'amor de la mare que ens ha educat al néixer. Si no fórem per ells, pels pares, ens moriríem. Un infant és el més fràgil de la vida. I, per tant, no recordo d'aquell moment, perquè des de molt jove em vaig tenir que incorporar ja a la vida, a la lluita per la vida. No tinc cap infantesa que m'hagi marcat massa, a part lo normal, el dia de Nadal, la festa amb els pares, família molt humilda, però festa, res més, res peculiar.
El teu pare era perruquer.
Sí, el meu pare era perruquer, sí.
I això va servir molt, per les teves vivències i per la teva trajectòria de la vida.
Home, sí, perquè em vaig tenir que fer càrrec de la peluqueria, que era el mitjà de vida de la família, una família molt humilda. El meu pare tenia tres filles, dos filles i un fill, que era jo. Uh-huh. I, clar, un barri de Sants... Però, vamos, forma part de la vida de la gent humilde i senzilla. Aquesta gent que contribueix a tirar endavant els països dintre de l'anonimat. No és res. La cosa diferencial, i això ho dic amb tot el respecte del món, va començar en el moment que jo vaig participar en la conducta de la meva existència.
On estava ubicada la primera perruqueria?
A Sants, ja està, encara es manté. Sants 445. Uh-huh.
Han canviat tant les coses, però explica'ns una miqueta, especialment pels nostres amics, com eren les perruqueries aquells anys?
Home, era el mentidero públic, en castellà que es diu. És on explicaven les xafarderies, que si el futbol, que si això, que si allò, que si aquí, que és allà. Clar, per això jo m'ho van posar bé, per això vaig poder canviar tot això. Perquè, clar, jo vaig descobrir que l'home li preocupava, la persona li preocupava, la seva imatge. Perquè, clar, arribem al món marcats per tres estigmes. Uh-huh. El pas del temps, l'eros i el tanatos. I això es diferencia dels altres animals. No saben que han de morir. No consciència que envelleixen. Es tornen vells amb el pas del temps. I a l'home sí. O sigui, si bé l'espècie l'ha fet intel·ligent, ha de pagar un preu molt alt. Perquè no consciència, és a dir, consciència, el que la majoria, o tots els altres animals, no conscien. Un mono no sap que morirà, ni se n'adona compte que envelleix.
Als anys 50, Pasqual, com es pentinaven les senyores?
Home.
Quina era la moda que hi havia?
No, la moda val més, com se sap, un gran filòsof catòlic deia que la moda no s'ha de seguir amb ulls tancats, però s'ha d'observar amb molta atenció. I per què amb molta atenció? Perquè respon a motivacions molt profundes de l'esperit humà. I això ho deia Balmes, el gran filòsof catòlic, no? Per tant, la moda sempre va i ve. I quan no, segons amb crisis de l'època, doncs la moda es refugia en el passat. Per què? Perquè no té creativitat en el present, sinó crea rabiosament el present.
Una cosa era la perruqueria de senyores i una altra la perruqueria de senyors. En aquells anys no hi havia unisex, no?, per dir d'alguna manera.
No existia l'unisex, no. Però, clar, li diuen que la dona és coqueta. No, la coqueteria no té sexe. L'home és tan coquet com la dona. Per tant, l'home anava a la peluqueria i marcava en l'època els artistes com el John Gilbert, de Povell, amb aquells bigotes que portaven perfilats. Però l'home encara no era protagonista de la pròpia existència com ho és l'home de l'època actual. No. anava a la peluqueria perquè li creixien els cabells i segons la Gerit, que era el peluquer, intentava cautivar-lo. Però no a través del que jo hi he portat a la peluqueria, sinó a través de... Potser això li quedarà més bé, potser si es pentina d'aquesta manera o d'aquella altra, però no havia una filosofia que li pogués interessar a l'home com el que jo vaig aportar. Perquè, clar, la meva aportació, per entrar en el tema aquest, és que jo gestiono les sensacions que se li creen a l'home al contemplar-se amb el mirall i comprovar les petjades que el pas del temps va deixant amb el seu físic, i marcant-lo, i marcant com a conseqüència d'això amb el seu ànima i el seu esperit. I llavors voldria compensar aquestes petjades, i ningú li donava resposta amb això, fins que ve arribar a la peluqueria jo, que els meus col·legues ja diuen la peluqueria abans de Pasqual Iranzo i després de Pasqual Iranzo, perquè jo he ensenyat a l'home a ser espectador i actor de la seva pròpia existència. I a compensar aquestes petjades del temps, deixa amb el seu físic i, com a conseqüència, amb la seva ànima i el seu esperit, pel consell del peluquer especialista en imatge personal i expressivitat corporal. Això ha estat la gran troballa, i la peluqueria no es regeix ja per la moda a partir, i perdoneu que digui jo això, perquè es regeix ja per la interpretació d'aquest pas del temps de l'home. I llavors ve el conseller en imatge personal i expressivitat corporal per ajudar-li a portar aquest pas del temps. Per què? Per estimular la seva autoestima.
Als 17 anys ja eres innovador, com deia jo al començament de l'entrevista, i als 17 anys ja guanyes el Festival Internacional de París, l'Egos d'Or, que això no devia ser fàcil, no?, per un nano tan jove.
Bueno, sí, sí. Però allò va ser molt difícil perquè hi havia 500 competidors, però marcaven unes normes. Tenies que fer el que demanaven, en la qual cosa es basava el concurs, i llavors, clar, guanyava el que millor ho feia. Però això no és l'interessant a la peluqueria. L'interessant a la peluqueria és interpretar l'home amb el seu drama existencial.
Creus, Pasqual, que l'ofici de perruquer s'aprèn o és un don que neix?
No, però no, s'aprèn. Però per ser un ofici que forma part de l'estètica, en general, la persona que tingui més predisposició a les coses de la plàstica i l'estètica, clar, brilla més que el que no té aquesta predisposició. És l'única cosa. Però s'aprèn com tots els oficis. La capacitat del ser humà, i per això ha inventat i ha creat la civilització, és que té la capacitat d'aprendre, que no la tenen els demés animals. I això, entre altres moltes coses, es diferència d'aquests animals.
Anirem intercalant en aquesta entrevista, estimat Pasqual, i pensant en vostès, estimats oients, doncs preguntes buscant la resposta o trobant la resposta d'en Pasqual Iranzo, que poden servir, suposo, i molt, per tots els que ens estan escoltant avui aquí a Ràdio Estel, el dimarts, el dia de l'entrevista. Quantes vegades es tenim que rentar el cabell, per exemple, a la setmana?
El cabell...
Anem a fer una cosa, Pasqual. Primer les dones i després els homes, perquè això suposo...
Bueno, també... la diferència entre unes i unes coses és que els homes tenim andrògens i elles tenen estrògens. Aquesta és la gran diferència. Però rentar-se el cabell... l'ideal és dia sí, dia no. No cada dia. Perquè el cabell necessita aquestes substàncies que la biologia humana genera. Si cada dia rentes el cabell, segons quins cabells ho anocursen més que altres, els que són molt prims, o tenen un excés de seborrea, contra més el renten, més estímul és a la glàndula sebàcea, que és la que regula l'equilibri de la grassa que necessita el cabell per formar-se amb el folículo pilós. Per tant, jo aconsellaria que l'ideal és rentar-se el cabell, triar un bon xamput i dia sí, dia no.
1998 reps la creu de Sant Jordi.
Sí.
Què vas sentir en aquell moment?
Home, una emoció molt gran, perquè això t'obliga a tenir una conducta exemplar. I això és molt important. Molt important perquè te la donen, perquè et sents patriota, perquè creus amb els teus contemporanis i creus amb els que han encara de néixer. La Creu de Sant Jordi a mi em va transformar la meva vida. A partir des que la vaig rebre, vaig dir: tens l'obligació de ser exemplar. Tens l'obligació de respectar la poètica de les relacions humanes. I allò és el testimoni que t'han diferenciat perquè siguis això. No perquè siguis millor ni pitjor que els altres. Això ho demostraràs amb la conducta de la teva vida. Però sí que et dona a entendre que per aquesta distinció és diferent. I de totes les societats, quan arriben, per exemple, França, se m'acudeix ara, el nostre veí, té la Legió d'Honor. Em va canviar la meva vida.
Mestre de perruquers, però també innovador i creador de lo que és avui en dia i que té un gran impacte social, la imatge. Quan vas pensar de que no era només tan sol anar amb una perruqueria, sinó que l'home, sobretot, i la dona, dic l'home, perquè, clar, li va costar una miqueta més, no? Però aquesta imatge, com van néixer les moltes idees que tu has portat a bon termini i que t'ho agraïm moltíssim.
Gràcies. És que es projecten a través dels demés, a través d'una imatge física. Arriba abans el nostre cos que el nostre pensament. Si no ens raonem pel miracle de la paraula, no donem a entendre com som. Però la gent ja es forma un concepte de cop creuen que som. I clar, interpretar la imatge humana els 30 primers segons, interpretar la complexitat del perfil psicològic de la imatge humana és impossible. Però pensen que et creuen que tu ets d'aquesta manera. I borrar l'impacte de la primera imatge és molt difícil. Per això tenim l'obligació de ser actors i espectadors de la nostra pròpia existència. Tenim que ser... No, bueno, ja està bé, em poso... No, no, no. No. S'ha de ser molt conseqüent i molt conseqüent, conseqüent i amb la nostra pròpia imatge. Per tant, en el moment que al dematí, després de fer la nostra toalet, diem com ens vestim, tenim que tenir en compte que és molt important com vestim la nostra imatge.
Estem celebrant amb tu, gustosament, el nostre aniversari i seguim amb trucades telefòniques al 93-409-2771. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui parlem?
Amb la Núria.
Núria, des de on ens truques?
Des de Mollet.
Molt agraït per la teva trucada.
Bueno, molt bé.
Què ha significat per tu aquests anys d'estar al costat i nosaltres al costat teu de Ràdio Estel?
La veritat és que m'ha agradat molt perquè feu molta companyia i la música que poseu és fantàstica.
I alguna anècdota especial, diguéssim, algun programa que tu recordaràs o algun que l'escolta sempre o cada dia des de fa temps?
Bé, no puc sentir-lo cada dia, però sempre que puc, ara mateix he anat a caminar, us estava sentint i és que feu entrevistes i xerreu de coses interessants. Em va impactar molt una vegada que veu donar la vida d'un personatge i mira, em va distreure i em va agradar molt. Doncs
pues, Núria, molt agraït, ja saps que t'ho agraeixo moltíssim, però aquest programa intentem que canvi tots els dies, no? Perquè molt. Pugui arribar molt més, millor. A tots vosaltres i poder dir estem amb tu. Núria, no pensis perquè tindrem una sorpresa per algú de vosaltres dels que esteu trucant aquesta tarda, eh?
Molt bé, molt agraïda.
Fins a sempre, Núria, un petó.
Continueu, merci.
Adéu-siau. Adéu. La 5 de la tarda, 34 minuts, avui estem de celebració, 20è aniversari de Ràdio Estel, compartit amb tots vostès, que són les persones que admirem i que, naturalment, ens preocupem de poder-los oferir, no tan sols aquestes hores que tinc jo l'oportunitat i la sort d'estar amb tots vostès, sinó les 24 hores amb grans professionals, amb un gran director, amb una emissora que realment ens considerem germans tots de tots vostès i que és Ràdio Estel. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem?
Jaume.
Hola, Jaume, benvingut. No podies faltar un bon dia com avui, Jaume.
Sí, no anava a trucar, però bé, jo no. El aniversari d'aquí vaig a trucar.
Encantat. Explica'ns coses, perquè tu ets una gent tan amable d'aquesta emissora, per tant, explica'ns alguna anècdota, que tu recordis que seran moltes.
Bueno, anècdota no sé, però jo recordo també aquí el Joan Vinyes, també, que era relacionat de la campanya benèfica, havia sigut. I aquest matí també he sentit un tros que també l'havia sentit a la Matilde Almendros, que també recitava poemes, em sembla, perquè sabia molt recitar.
A mi sempre em diuen, Jaume, com que hi ha una mica de confiança, al meu equip sempre em diuen, almenys una vegada al mes, Toni, fes un dels teus poemes, bueno, no llegir algun poema, i em fa com una mica de vergonya, no? Perquè ho he fet moltes vegades, us agradava molt a tots vosaltres, però bueno, m'ho estic pensant.
Sí,
però...
havia anat a Ràdio Juventut, que estava... i va sortir tot dibuixat, el José María Vargas, i tots els que...
Pues aquí ja ho veus, al pie del cañón, com diuen. Escolta, Jaume, una forta abraçada i feliç aniversari, eh?
Molt bé, que vagi... Jo, a vegades... Bueno, aquí, amb una excursió de Montserrat, vaig conèixer la Carme, no, dels cumpleanys.
La Carme és meravellosa, home. És la princesa nostra d'aquesta emissora.
I la... Sara Cruz. Bé, no, Sara...
Bueno, els companys d'aquesta
sí,
casa,
no? Sí, no, és que un dia vaig anar i els hi vaig portar flors de mitja, que faci flors de mitja.
Carai.
I els hi vaig portar i van baixar.
Doncs, Jaume... Una abraçada i bona tarda, eh?
Bona tarda.
Pasqual, estàs a gust?
Sí,
estàs a gust?
Sí.
Sí? Sí, sí. Notes que és un programa familiar, com havíem...
Com?
Notes que és un programa familiar, no?, com havia jo comentat, eh?
Ah, sí, sí.
Pues, escolta, segueix a la família.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Sigues puntual a l'hora de degustar els millors frankfurts. T'esperem al taller de frankfurts, carrer Capitán Arenas 66, hora punta. Ens poden fer la seva comanda per telèfon 93 252 27 29. 93 252 27 29. Sigui puntual. L'esperem a hora punta.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Repeteixo, què ha significat per tots vosaltres, per tots vostès, 20 anys de Ràdio Estel? Ens poden trucar, si ho desitgen, al 93 409 27 71, 93 409 27 71, participen al concurs d'avui i ens expliquen el que vostès desitgin. Seguim amb el Pasqual Iranzo. Estic recordant, estimat Pasqual, jo sempre he sigut, ens coneixem fa més de 40 anys i tenim una gran amistat, he sigut, no sé, una persona molt clàssica. I cada vegada que jo venia al carrer Tosset, sempre em deies, Toni, hem de canviar aquest cabell, hem de canviar la teva imatge, però repeteixo, he sigut molt clàssic i segueixo sent clàssic. Ara, també crec que tinc un sentit de lo que és, doncs, l'elegància, sense cap protagonisme. Jo recordo el dia que em vas dir, avui no surts d'aquí si no et fem la permanent. Tu te'n s'han recordat. Vaig fer un canvi total, eh? Vaig fer un canvi total, però bueno, no em vaig sentir tampoc de cap manera, diguéssim, que no em trobés a gust. La permanent va impactar també durant uns anys.
Bueno, perquè
estem parlant dels homes, eh?
Jo he dit en el transcurs d'aquesta conversa que Balmes, aquest gran filòsof catòlic, va dir que la moda no s'ha de seguir amb els ulls tancats, però s'ha d'observar perquè respon a motivacions profundes del ser humà. Clar, i la persona es mira al mirall i es veu d'una manera, però després hi ha les tendències de la moda, que marca molt a la gent. I llavors, clar, al marcar la gent, descobreix que davant d'aquella corrent de moda, un reacciona segons la seva formació, segons els ambients que ell freqüenta, segons una sèrie de coses. Per això la peluqueria masculina, el futur que no s'acaba mai, és del peluquer especialista en imatge personal i expressivitat corporal, perquè aconsellarà a l'home i a la dona, amb aquestes modes que venen, que influeixen el caràcter de l'època, a veure què triem d'aquesta moda. I aquí està el conseller en imatge personal i expressivitat corporal, que no regeix per la moda, sinó pel consell que li ha de donar a la persona d'acord a la moda que hi ha, si li va o no li va.
Doncs es va, naturalment, perquè estem amb tu. Bona tarda. Hola, bona tarda.
Sí?
Sí, amb qui parlem?
Soc Ferran.
Hola, Ferran.
Taxista.
Molt bé. Taxista? Taxista?
Sí, sí, jo bueno, porto molt amb mi i amb els que venen amb mi.
Escolta, Ferran, disculpa'm, eh? M'ha fet una alegria, però no t'ho pots imaginar tu, que em truqui un taxista, perquè durant molts anys jo era, i m'ho permeto dir perquè era així, l'amic íntim de tots els taxistes de Catalunya, que participàveu en aquella campanya del somriure, buscant joguets pels nanos i tal, i, bueno, només m'agradaria que els hi puguis dir als teus companys, sense abusar de la confiança, de que torno a fer ràdio i que sigui aquí a Ràdio Estel. T'ho agrairé molt, Ferran.
Ja ho he comentat al qui tinc més contacte, de que és retornat.
Vos, moltes gràcies.
Simplement ara, com celebreu l'aniversari, pues donar-vos les gràcies per tota la labor que feu. Em feu molta companyia. Me la fèieu també a la meva dona, que fa 6 mesos que ja no la tinc. I comentàvem molt les coses. Pues mira, que hem sentit, per exemple, unes coses tan sentides com quan feu la pregària dels vespres, la sentíem tots dos a l'arribar a casa. Pues mira, sí que avui el Pare Nostre l'hem resat d'aquesta manera, seguit, o partit, i no sé. I ara que no la tinc la meva dona, pues també em feu molta companyia.
Ara que no tens la teva dona, però jo almenys, i t'ho dic d'acord, ens tens a Nomi, sinó a Ràdio Estel, perquè pues, puguem estar amb tu sempre que ens necessites.
Molt, i els comentaris que feu pues, m'ajuden molt, i la música, pues, per descomptat, que també la música de sempre que m'agrada molt.
Ferran, doncs jo us deia a Los Ángeles del Volante en aquells anys, no? I encara ho segueixo pensant perquè és una professió molt sacrificada i molt patidora. Però, bueno, estic feliç de...
Totes les feines tenen lo seu.
Lo seu.
Sí, Ferran... No hi dono ni de més ni de menys. Tothom té lo seu.
Una forta abraçada, Ferran. No pensis que...
Una abraçada i gràcies per la vostra labor, eh?
Mercès, moltes gràcies, Ferran.
Vinga. Adéu.
Recordin, estem celebrant el 20è aniversari de Ràdio Estel. Ens poden trucar per telèfon 93 409 27 71. 93 409 27 71. Quina alegria, amigues i amics, rebre aquestes trucades. Que participin vostès també d'aquest aniversari. I és que realment, quan s'està tocant d'un micròfon, tens molts moments per poder pensar. I jo porto molts anys pensant, des que estic davant d'un micròfon. I cada vegada que tinc aquesta oportunitat, penso una cosa que em surt de lo més profund del meu cor. I és que, estar davant d'un micròfon, penses, qui et deu estar escoltant? I jo no sé qui m'escolta. El que sí estic convençut és que els estimo. Per haver elegit aquesta professió i per poder comunicar-me amb tots vostès, repeteixo, ho faig sempre i de tot cor. Gràcies per la seva amistat, gràcies pel que estan fent per aixecar aquest programa, i els agraeixo molt que estigui, repeteixo, avui també, amb tots nosaltres, a Ràdio Estel, amb aquest 20è aniversari. Pasqual, estimat, aviam, ara això els farà també il·lusió als nostres oients, perquè alguns deuen estar assabentats, però uns altres potser no saben. El Pasqual Iranzo ha sigut i segueix sent el perruquer de Joan Carles I, el senyor, el rei, l'estimat rei, i que realment no és que estiguem, ho estic dient per dir-ho, perquè em sembla que aquest proper cap de setmana doncs tens que anar a arreglar el cabell del rei, no?
Sí.
Què t'ha semblat això de que segueixi sent el rei, encara que hi hagi el seu fill rei?
Home, això forma part de la personalitat del rei. Cada persona tenim un perfil psicològic. Aquest perfil psicològic es forma a través dels coneixements que aquesta persona té i de les circumstàncies que han influït en la seva vida, perquè les circumstàncies modifiquen la conducta humana. Llavors, el rei té tres coses bàsiques en la vida dels humans, i no tots la tenen. Té un instint salvàtic, sol davant del perill, i després té una intuïció meravellosa. Està a l'extrem que entén el que no comprèn, i després té una empatia extraordinària. Quan dona la mà, agafa amb la mà esquerra, la posa al colze de la persona que li està donant la mà, el mira als ulls, somriu, i ho fa d'una manera que només ho sap fer ell, que no pensa que ho ha de fer, sinó que és espontani. És una cosa poètica que li ha donat la vida. I clar, això és una cosa tan peculiar que, dient el que acabo de dir, es veu la gran diferència que hi ha entre ell i el seu fill. Uh-huh. És una persona que, bé, que elegant, imagineu-se, té 2,5 metres, perfecte, però cadascú és diferent. Clar, l'un acaba la seva carrera i l'altre la comença ara. Volem a veure què és el que farà el Felip VI.
A ser que veure, però esperem que ho faci bé.
Home, esperem que ho faci bé. Jo almenys desitjo que ho faci bé.
Pasqual, jo...
Perquè aquest país li convé ara que hi hagi equilibri.
Dic que jo he tingut l'oportunitat a nivell professional d'apropar-me al rei, no? Però bé, realment ha sigut, doncs, alguns anys al dinar de Nadal, amb els periodistes que es convida sempre a la Sarsuela, i unes altres vegades al Mont de la Mar, a Palma de Mallorca, dintre de la regata del rei, no?
Sí, sí.
Però bé, no he tingut aquesta oportunitat com has tingut tu, i segueixes tenint d'estar més a prop del rei. Però la primera vegada que vas entrar a la Sarsuela, què vas sentir i què vas trobar?
Home, clar, em vaig sentir una persona privilegiada perquè em van cridar a portar la imatge d'ell. Perquè tu no tries a dir vull ser peluquer de rei Juan Carlos I o d'Obama. Són ells que et trien a tu. I llavors et trien en funció del reconeixement d'unes coses. Com quan trien un metge famós, com quan trien a persones que volen que entrin en el seu servei. Allò va ser una gran emoció per mi, que sóc una persona d'un origen molt humil, i arribar a ser el peluquer de la primera autoritat del país, això vaig tenir unes sensacions, i les sensacions són molt difícils de transmetre, perquè són coses sutils i molt fugaces, molt ràpides en la vida dels homes. Uh-huh. Però sí que recordo que em va omplir en aquell moment, entre cometes, dirien, em va fer sentir molt feliç, encara que la felicitat encara no sabem el que és ben bé. Però jo em vaig sentir molt ben instal·lat dintre de la meva pròpia pell. Moltíssim.
Molt bé. Pasqual, tenim més trucades. No, bona tarda. Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Sí, amb qui parlem?
Montserrat.
Montserrat, des de on ens truques?
Des de Barcelona.
Benvinguda, endavant.
Gràcies.
Què han sigut per tu aquests anys, si no és el
Pi? Mira, no sé de quan vaig començar a escoltar Radio Estel, però fa moltíssims anys, i és la meva emissora preferida.
Uh-huh. T'ho agraeixo moltíssim. Alguna anècdota, alguna cosa que recordaràs i que potser no oblidaràs?
No, però exactament no sé dir quina anècdota, però m'omple molt i m'ajuda molt, i he estat malalta i m'ajuda moltíssim.
Uh-huh. Doncs escolta, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquest 20è aniversari de Ràdio Estel. Bona tarda i un
moltes felicitats.
Un petó, Montse.
Adéu. Vale, una abraçada.
Bona tarda, maca.
Et cases? Enhorabona, estàs de sort. Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Doncs, estimat Pasqual, estem arribant a la recta final del programa. Passen molt ràpids aquests minuts, però han sigut molt agradables i encara es queda una miqueta de temps. Hi ha alguna persona, algun personatge que et hagués agradat no tan sol pentinar, sinó cuidar de la seva imatge i no vas poder arribar?
Home, molts. El món és molt gran i la societat competitiva molt i persones que figuren moltíssim, no? I la imatge no ha arribat. Hi ha grans professionals, però ser especialista en imatge personal i expressivitat corporal requereix del perruquer uns certs coneixements molt importants per poder aconsellar aquestes persones que estan marcant la conducta de la societat arreu del món. Moltíssimes, però que, clar, no he tingut... Per exemple, hi ha coses que em creuen una satisfacció. El cap d'Antoni Tàpies, uh-huh, el famós pintor, aquell cap tan escrut que li vaig crear jo, clar, se'n va anar a l'altre món amb aquell pentinat meu. Això et dona una satisfacció.
I què opines dels
quan
caps?
Quan van modificar els bitllets de 500 i 1.000 pessetes del rei Juan Carlos I, uh-huh, perquè li vaig canviar la imatge, clar.
Què opines dels caps rapats que estan tan de moda?
No eliminen la càrrega d'energia i erotisme que té el cabell. Uh-huh. El cabell és el primer vestit natural del ser humà. La nostàlgia que té el ser humà del cabell perdut, quan es queda calvo total, clar, no s'atreveixen a dir-ho, però és immensa. No. Això és eliminar part... Bueno, eliminar els cabells és com eliminar les dents.
Consideres l'estètica com una cosa primordial a les nostres vides?
Home, les coses primordials en les nostres vides forma part dels problemes profunds de l'assistència humana. No és primordial, però és molt important, perquè mirar-se al mirall i sentir-se ben instal·lat dintre de la pròpia pell e identificar-se amb aquella imatge que li produeix una satisfacció és molt important. Però, clar, primordial, ser primer de totes les coses, home, sí, perquè, clar, sentir-te a gust, torno a ser reiteratiu, a gust dintre la teva pròpia pell és important, però en la vida... El ser humà tenim que tenir en compte que és fons i forma. I en els moments difícils de l'assistència humana, el que obre els camins de la vida humana és el fons de l'home, no és l'apariència.
Pasqual, per finalitzar...
De l'home i de la dona, clar, del ser humà.
Quin és l'etern problema de la identitat masculina?
Home, és que l'home té un problema d'identitat, l'home i la dona, perquè el pas del temps va transformar la seva pròpia imatge física. Arribem a ser desconeguts de nosaltres mateixos i desconeguts en relació a el que vem. O sigui que això és bàsic en el nostre comportament.
Pasqual, t'he comentat moltes vegades que estic orgullós que siguem amics, però també t'he comentat moltes vegades que ets un bon comunicador. I avui ho has demostrat aquí, a Ràdio Estel, amb un dia molt significat, com és el dimarts 28 d'octubre de l'any 2014, que estem celebrant el nostre 20è aniversari. Estimat, gràcies per la teva amistat.
I gràcies a vosaltres per haver pensat en mi.
I fins a sempre, Pasqual.
I portar-me aquí. Gràcies. Igual no me'n dic.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. Estem amb tu.
Bueno, doncs, estimat Lluís Torrella, s'ha caigut una coseta, no passa res. Aquests són efectes... Si estiguéssim fent ara la gravació d'una novel·la, doncs hauria sigut un efecte especial. Però li ha caigut el bolígraf, el nostre estimat Pasqual, i no passa res. I suposo, aviam, en primer lloc anem qui ha guanyat el sopar per Cafè d'en Víctor.
Doncs el guanyador del sopar és Ferran... Ferran Serra, guanyador. Ferran Serra, ara trucarem per dir-te tots els detalls, com contactarem amb tu, com et donarem la invitació.
Molt bé.
I també hem rebut bastants correus, Toni, avui.
Aviam, estic molt interessat, perquè ja em deia la Inés, a través del Pinganillo, no para la centralita, i a part anem rebent molts correus. Per tant, alguns d'ells...
Sí, mira, doncs comencem amb un correu que a mi m'ha fet molta gràcia. No ens ha dit d'on és, però és un correu relacionat amb l'espai d'en Pere que ha fet avui. I diu així, el llegiré literalment. Cervesa, 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 cervesa. Molt bon espai.
Pues,
ja
molt
està.
Bé. Molt bé.
Després continuem amb la Margarida de Planoles, que ens felicita per l'entrevista amb el Pasqual Iranza, i que diu que és un home amb molt bagatge i un pensament extraordinàriament profund, que li ha sorprès molt. Sobre el Pasqual, en Benet ens preguntava si era el perruquer del rei, i hem vist que sí, ho ha preguntat al principi. I per acabar, en Toni de Sabadell ens comenta que seria tota una experiència que el mateix Pasqual li tallés el cabell almenys una vegada.
Doncs ja molt està. Bé. Lluís, fins demà, eh?
Fins demà, Toni.
Natàlia, estimada. Gràcies per tot. La Natàlia està sempre atent també aquí a les trucades telefòniques, als correus. I ara pues, anem a intentar que aquesta cançó, per acomiadar-se, els hi pugui agradar a tots vostès. És el que hem dit moltes vegades, i avui també s'ha repetit en aquest programa, no? Són aquelles cançons inolvidables que no poden mai estar fora d'aquesta línia que nosaltres portem i que desitgem. Ara, ansietat mai, eh? Alegria.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
A la realització, en Lluís Torrelles.
La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
A la redacció, la Natàlia Cuadrado. A la coordinació i a la producció, la Inés Granados. I posant aquesta música tan maca i controlant perfectament el so d'aquest programa, com sempre, el Mario Ramírez.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor.
Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero, una forta abraçada.
De tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
I bona tarda, Catalunya i Andorra.
Esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí.
hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.